A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dijous, benvinguts a La Tertúlia. Avui, com he arrencat la setmana, avui que estic quasi, hem passat l'equador de la setmana, també tinc tertúlia 100% femenina, les noies al poder, per dir-ho així.
Molt bé.
Molt bé.
Vas en bon camí. Ja ho esteu entenent.
Judit Parellés, benvinguda.
Molt bona tarda. Gràcies, Enric.
Ruth Ponce, gràcies per estar aquí.
A tu.
Bueno, sí, anem per bon camí, aviam. Hi havia una cançó molt maca del Leo Ferrer que cantava La dona és l'avenir de l'home, o sigui, és el futur de l'home.
Bueno, i el present,
i el present, i el passat,
i el tot, no? Jo crec
la cançó és vella, és dels anys 60 sí, sí, i alguna cosa, però bueno, la cançó...
Ho deixarem encaixat dins del aquell context.
Bueno, tenir una visió de futur bona, per dir-ho així.
Sí, 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 bueno, hauríem d'escoltar la lletra.
La resta de la lletra.
No la tinc present, però...
Bueno, ja la buscaré, ja us la passaré per tal. Bueno, res, fa... moments i escaig poc més, segurament, doncs ja tenim nou copritza pel senyor Lluís Serrano. Bueno, doncs ja està, per dir-ho així, ja està.
Bueno, ja està, sabíem que havia d'arribar i ja està, ja ha arribat, no?
Ja està aquí, doncs ara que comenci a fer feina i que faci bona feina.
Que li passin les llibretes dels deures, que ja estaven fets, o mig fets o per acabar. Això és una miqueta com quan agafes el diari i tens els mots encreuats, no? Que algunes caselles... Algú ha començat, però hi ha caselles buides.
Sí, una mica. Sí, suposo que sí, que haurà de reprendre temes que estan pendents i engegar-ne de nous, clar que sí. A veure què tal.
Bueno, potser el que està més calent a la Guerra és aquesta despenalització de l'avortament, que, bueno, s'ha dit que hi havia un relleu, però la cosa continuava i la discussió...
Sí, la veritat és que, de moment, els missatges que es van llençant són positius, no? També l'anterior copríncep no fa gaire li van fer una entrevista i amb aquesta qüestió ell mateix reconeixia que el tema de que formés o estigués dins del Codi Penal, doncs que això no ho volia, no? O sigui, va deixar molt clar que el tema de despenalitzar seria una realitat. Jo crec que la línia continuista que sembla que ha marcat, sembla ser que dins de les seves paraules avui també ha fet un, no, un guinyo, per dir-ho així, no? Ha picat l'ullet per la idea d'entendre que és una democràcia, que tothom té lloc, de que s'ha de ser serà plural i bueno, com una miqueta d'obertura en aquest sentit, no? El tema, jo crec que ja és un pas, evidentment, fantàstic. Hem de veure aquesta sortida del Codi Penal. El tema és com regules, no?, aquesta qüestió a posteriori, com quedarà aquesta regulació, que és on ara mateix en sabem menys detalls, no?
Sí, com es materialitza, no? Perquè
exacte.
Una cosa és la intenció i que ja està bé, però després és com això... es plasma i es posa negre sobre blanc i s'aplica.
Sobretot que, a més, bueno, per circumstàncies, també hi ha doncs, nou papa des de fa algunes setmanes també. O sigui, hi ha hagut molts canvis, diguem, en poc temps, a nivell de la Santa Seu, a nivell de doncs, aquest copríncep que tenim. Bueno, són... No...
Sí, però jo crec que tampoc podem pensar que deixen de ser qui són, eh? Vull dir que
està
al
clar.
Final
és
l'estructura que és, defensen el que defensen i són les seves creences i és el que també ells continuaran posant damunt de la taula. Jo, en aquest sentit, doncs...
Sí, altra cosa és que puguin ser més dialogants, que puguin tenir una mica menys de... que siguin menys estrictes amb segons quins punts de vista, però és com tu dius, Judit, vull dir, al final és l'Església.
Sí, però bueno, potser l'Església també es dona compte que les societats van avançant.
Ha d'evolucionar.
Forçosament, doncs, hi ha la seva línia de creència i doncs, valors, per dir-ho així. Però clar, segons quins països o quines societats hi ha més o menys, diguem, fidels, i arran d'això doncs, també dius, ostres, doncs, estem perdent una part doncs, de la gent que pot tenir aquesta creència, mirem com podem tenir un diàleg o un apropament per ser una miqueta un ventall més ampli dintre de l'acceptació doncs, de noves generacions i tot el ventall del públic i de la ciutadania.
Clar, sí, si aquest és l'objectiu, que penso que segurament que sí, no? De no perdre fidels, doncs al final sí que hauran de fer-se un plantejament d'adaptar els seus discursos a la realitat de la societat en tots els àmbits, però clar...
Clar, al final també és cert que nosaltres, per dir-ho així, teníem aquest article, no, de la Constitució que blindava i que blinda, perquè no, la Constitució no es toca, no, en de certa manera, o donant-li un cert entenement, no, o una manera d'entesa de l'article, que jo crec que des dels anys 90 ha anat evolucionant, no? I ha anat canviant en com podem fer efectiu o donar aquesta lectura, o fer aquesta lectura de manera diferent d'allò que està escrit i com està escrit, no? En relació a la protecció de la vida en totes les seves fases, no? I jo crec que és aquí on s'haurà de definir com es materialitza aquesta idea, que bueno, jo penso que per les paraules també del cap de govern en el seu debat d'orientació política l'altre dia, no? Semblava que volien treballar una mica amb aquesta idea o aquest format que és, bueno, que crec que se centra una mica en el model de Baviera, que és un estat on existeix encara aquest seguiment, aquest acompanyament, doncs, d'aquella noia, d'aquella dona que pren o necessita prendre aquesta decisió dins de la interrupció voluntària de l'embaràs, no? I aquest acompanyament poder-lo arribar a entendre com una protecció de la vida en el moment que jo, des de la meva perspectiva, des de la meva creença, et puc traslladar, no? No des de la meva, vull dir, des de la part de la part més eclesiàstica, poder traslladar, doncs, aquest compliment legislatiu amb aquesta idea, no? Que, com bé va dir també una consellera, la Judit Salazar, infantilitza la dona, perquè se la vol dir, escolta, pensa-t'ho bé, saps el que fas, necessites no sé què, i aleshores sembla que no és lliure per prendre certa decisió, però com també van dir, doncs, alguns consellers, si vestir-ho de certa manera dona cobertura a el que la Constitució ens diu i ens obre aquesta porta a regularitzar aquesta situació de la manera com sembla que la majoria de la població voldria i com les recomanacions internacionals demanen també, que tampoc és únicament una cosa nostra, jo sincerament crec que estem en un moment molt vital històricament, si és veritat, com i veiem com és materialització abans de que acabi aquesta legislatura. Per tant, jo, bueno, encara...
Jo
tinc el feeling aquest de que, bueno, sembla que sí que aquest de mica en mica va avançant en aquesta direcció i veiem una certa llum, com a mínim la tenen clara, veurem al final com es materialitza i com acaba evolucionant. I evidentment aquesta mirada més oberta, crec jo, des de l'anterior papa, el nou papa, i també ara mateix el nostre nou copríncep, doncs jo crec que ajuda més que no pas el contrari, no?
I l'altra pedra potser que s'ha afegit a la paret en bon termini és que, bueno, França ho ha entrat a la seva Constitució, l'interrupció legal de l'avortament no fa massa temps.
És
també
constitucional, sí.
Sí, és constitucional. O sigui,
és un segon... dret constitucional de que sigui un... una, pues bueno, és un dret i ho entenc com un dret fonamental i així ho ha volgut plasmar la Constitució. Per tant, bueno, trobar l'equilibri, no, enmig d'aquest territori que és el nostre, doncs jo crec que bueno, pues no deixa de ser un exercici d'arquitectura jurídica i institucional important, però sobretot que no es perdi de vista això, no, que el que s'ha de donar és aquest, pues bueno, aquesta obertura i entendre que les dones, doncs, tenen aquest dret i, de fet, la història demostra que l'exerceixen, digui el que digui les lleis, digui el que digui ningú, Això crec que és algo que és el que s'ha de tenir clar, que per això es requereix i es fan aquestes recomanacions, precisament per evitar a molts espais i a molts llocs, doncs, que no succeeixin qüestions de salut física i de risc molt elevada. Aleshores, escolta, al final no ho evitaràs, ho posis o no ho posis, perquè la història demostra que això és així. Com s'ha de fer? Doncs, bueno, és un tema de salut de les dones i s'ha de protegir. Jo penso que, bueno, pues això, que aquesta llumeta, no, comença a estar, doncs, més encesa que mai.
Bueno, una llumeta que diu la Judit, quan comentava i esmentava França, cert que la ministra Simone Veil en els anys 70 ja va començar a defensar els drets de les dones fa molts temps, va haver-hi, doncs, justament avanços molt importants. Clar, si mirem dels anys 70 fins avui dia, també hi ha hagut un recorregut. Nosaltres ho farem potser molt més ràpidament en molts àmbits, que no pas, diguem, el país veí i copríncep del nord, per dir-ho així, perquè, clar, dius dels principis dels 70, per dir-ho així, fins al 2004, que ha sigut constitucional, per dir-ho,
bueno,
24,
jo
25...
Jo no estic massa d'acord amb aquesta lectura, perquè realment a França tu pots avortar, o sigui, està regulat, hi ha una llei que ho protegeix, no estava a la Constitució, però és que pràcticament ningú té la seva pròpia Constitució, aquest dret. O sigui, jo crec que França fa un pas més endavant a donar-li aquest grau de, i aquest valor, no?, amb aquest dret, a ficar-lo dins de la Constitució. A França ja avortaves, o sigui, la legislació i la regulació t'ho permetia. Crec que és amb, bueno, té altre sistema, que no és, crec que un dels més oberts és l'espanyol, però França s'apropa molt. Vull dir que hi havia una regulació en aquest sentit. I fa un pas més. Jo crec que segurament per aquesta situació tant d'anar enrere d'alguns països, no?, i d'aquestes limitacions que es començaven a sentir, aquest anar en contra de l'avortament, que crec que coincideix una mica amb que els Estats Units torna a fer un pas enrere en aquest sentit.
Alguns
i en molts estats ja també ho consideren una altra vegada un delicte, i aleshores jo crec que fan un cop de força, com dient, com tu, no, no, això és un dret i és tan fonamental que nosaltres
que ho posarem
a la Constitució. Jo crec que aquí el que fa França és un pas més endavant amb aquesta evolució dels drets de les dones, en aquest sentit, però des de fa molts anys, i gràcies al moviment sobretot de la ministra Bel, jo crec que va ser una gran feminista i una gran defensora dels drets de les dones, França va avançar molt en aquest sentit, va empènyer molts moviments d'altres països europeus a través del Consell d'Europa.
Sí, perquè van ser model d'altres països.
Sí, 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 sí.
El que alguns volen, no diré defensar, però argumenten, diuen, no, és que si es dona més drets per l'avortament i tal, la natalitat baixarà, una cosa totalment falsa, bueno, que... i diguem,
no
antagònica.
No s'ha entès
amb la realitat, o sigui, no, no diré la dificultat, però sí que el cost econòmic de tenir criatures, l'organització de la cèl·lula familiar, sobretot aquí a Andorra, que doncs, molta gent, o la gran majoria, diguem, de les societats modernes, els dos pares treballen, necessites un recolzament dels avis que no forçament viuen al país, o sigui, aquesta demografia va a la baixa per moltes coses en molts països europeus o quasi tots els països europeus, i no és degut al fet que l'avortament és més accessible
No. Vull dir, no hi ha cap dada que recolzi això, no hi ha una correlació en lloc que determini, a més amb el grau ni els percentatges, ni que això sigui un tema envers la natalitat. A més, per el mateix que dèiem abans, o sigui, una dona que pren aquesta decisió des de segles la pren igual, i la natalitat en molts llocs no està ni afectada, ni... No, és una correlació totalment errònia, no? És veritat que jo crec que en les nostres societats, en aquest sentit, els fills cada cop són... i les filles són com més desitjats i més desitjades, no? Això també ens genera altres temes sociològics i no? De que són tan desitjats que tenim un excés de proteccionisme i de tal, que ara se'ns escapa, no? Se'ns escapa pels telèfons i per les xarxes, però que existeix aquest... I precisament és com una mica al contrari, no? Però en altres llocs encara continua sent un repte terrible amb una situació de natalitat desbordada, no? I podem pensar en països asiàtics, continua sent la Índia, home, demogràficament no existeix i bueno, ja, no sé, o sigui, la correlació aquesta és inexistent,
sí, no.
I no té cap base, no? Jo crec que les raons per la natalitat o per no créixer demogràficament o tenir fills són més raons econòmiques, com deies tu, que no pas altres.
Aquí potser hi ha molts països que és complicat doncs, incentivar aquesta tornar a tenir un creixement demogràfic, perquè evidentment tot això, a part de l'envelliment de la població, hi haurà problema de pensions, problema de jubilacions, problema d'actius, no és un peix que es mossega la cua, però sí, és una espiral, diguem, una miqueta empírica en si.
Clar, i això és el que s'està veient a tots els països de l'hemisferi nord, no?, d'alguna manera, vull dir, i Europa està envellint. I tots els països europeus, vull dir, no és una qüestió ni del sud d'Europa ni del nord d'Europa, ni malgrat tinguin polítiques que puguin incentivar més que la gent tingui famílies amb més d'un fill, jo penso que va molt més enllà, no? I per l'evolució pròpia de la societat, és a dir, ara doncs els nois i noies s'incorporen al mercat laboral molt més tard també, allarguen molt més els estudis, per tant, el formar, entre cometes, una família a l'ús, que és tenir fills, doncs aquesta estabilitat s'allarga en el temps, amb la qual cosa doncs tot això fa que arribi un moment que potser diguis, ostres, doncs ara ja no toca i ara ja no tindré fills per una decisió pròpia, no? I penso que penso que la lectura és molt més d'evolució de la societat i de que no pas una qüestió purament econòmica o purament social, no? Vull dir, penso que és molt més complexa. I com bé dius, clar, si la població envelleix i no hi ha relleu, doncs tot això també els governs s'hauran d'anar plantejant. No només per incentivar aquest fet de tenir més fills o de tenir fills, sinó perquè hi ha tota una sèrie de població que cada vegada, afortunadament, doncs podem viure millor i més temps.
El grup parlamentari Andorra Endavant ha entrat una proposta al Consell General per equiparar els permisos de maternitat i paternitat, fent una reforma, proposant una reforma. Bueno, pot ser també una cosa interessant que hi hagi potser aquest equilibri, com altres països del nord, que ja és el cas. Dius que tant pare com mare poden gaudir d'aquest permís de maternitat-paternitat per ocupar-se del nadó.
Bueno, aquesta demanda ja ve de les associacions de dones d'Andorra. De fet, va ser una proposta electoral, fins i tot treballada per entrar una modificació jurídica per part, crec que de l'ADA, directament, que la va treballar, i que a més també la va presentar al govern. Jo sé que el govern està modificant, està treballant amb aquesta proposta legislativa d'equiparar els 6 mesos la baixa de paternitat i la baixa de maternitat, i que això implica una reforma important, jo crec que més vinculada al tema de l'estructura, com comentaves abans, no? De com aguantem aquesta estructura, no? D'aquests equilibris. Bueno, sí, però això com ho aguanta la CAS, no? Que sabem que la tenim en aquesta situació de fragilitat contínua i constant, i què fas per poder incentivar també que hi hagi més nadons i que hi hagi més atenció per part de les famílies perquè s'hi puguin dedicar i estiguin coberts, no? Aleshores penses, bueno, sí, però no ho tinc ja, però si tampoc tindré l'altre, si no, aleshores sí. Jo crec que aquí s'ha de fer aquesta lectura, no? D'on està el valor afegit quan fas això. I el valor afegit al final no està en la despesa de la casa, el valor afegit està en poder facilitar aquesta corresponsabilitat i aquesta atesa d'aquests infants i facilitar això com una manera també de que els pares i les mares es puguin quedar amb aquests nadons, no? Sobretot quan són tan petits, que cada cop s'ha demostrat més que també quan més triguen en anar a l'escola bressol, doncs tampoc estan tan malalts, sembla ser que hi ha un tema immunitari que també es beneficia, vull dir, hi ha altres beneficis, no? A llarg plaç, que també jo crec que s'han d'incloure aquí, per tant potser a la casa li costa veure ara que aquí més. Hi ha una despesa important d'impacte, però és probable que a llarg termini en tingui menys per d'altres coses, perquè seran bebès que vagin menys als metges, estaran més sans, i per tant jo crec que aquí s'ha de fer, sí, això s'ha de vestir bé, no?
Clar, i a nivell d'empresa igual, és a dir, les empreses s'hauran doncs d'acostumar que tant tinguis uns treballadors i treballadores amb més homes o més dones, al final tant podrà ser un home o una dona que gaudeixi d'aquest descans per atendre el seu fill. I després, seguint amb el que diu la Judit, si aquests nens no es posen tan sovint malalts, doncs el mateix, a nivell de productivitat a la feina, doncs tindràs menys absentisme degut a que, escolta, m'he de quedar amb el nen o m'he de quedar amb la nena perquè doncs ara està malalt, ara té febre, ara té otitis, ara té no sé què.
Sí.
I que tant l'un com l'altre són susceptibles de quedar-se amb el... i tenen dret a quedar-se amb el seu fill. Per tant, això a nivell empresarial també s'ha de tenir en compte, perquè clar, no totes les empreses estan amb aquesta mentalitat de dir, ostres, és que vindrà el Josep o vindrà la Maria i amb dos tenen els mateixos drets, no?
I a més és una inversió, com dius tu, Judit, a mig plaç i a llarg plaç també, perquè dius que et costa diners ara, t'ho estalviaràs en el futur també, perquè malauradament s'està veient que entre aliments ultraprocessats, més contaminació, més altres coses i altres coses i altres coses, clar, les patologies avui dia que té la ciutadania són molt més elevades que fa 40 o 50 anys enrere.
Sí, estem... Bueno, som...
També, són diferents, també.
Són diferents i jo penso que també som... Ens hem transformat com en més curosos, no?, de la nostra pròpia salut, també, no? Aleshores, bueno, no ho sé, jo no és el meu camp, però no sé, a casa meva els meus pares pues, anaven al metge quan els hi feia mal alguna cosa, o sigui, no, ara nosaltres no, ara no ens faci mal res, ens hi fem una analítica com a mínim anual, ens fem una prevenció, estem clar, més pendents de si ens fa, no, de que això no empitjori, no? Tenim com una altra educació en aquest sentit i aleshores en tenim més cura també, no? I aleshores utilitzem més aquests serveis, la despesa és més alta també, no? Perquè abans pues, segurament no ho era tant. Bueno, són coses que també acompanyen aquests canvis socials amb els que estem i evidentment l'entorn, com tu deies, que jo penso que també afecta molt, però bueno, en aquest sentit jo crec que és una mesura que evidentment li dono tot el suport, perquè a més ha ajudat també a que les dones, per exemple, no tinguin capada, no?, quan són mares, contínuament la seva carrera professional dins de les empreses. Vull dir, si la tenim capada els dos, siguis pare o no, siguis mare o pare, al final la tens per igual, perquè al final ambos, no, tenen el mateix dret i es quedaran igualment amb els seus fills i sortiran amb les mateixes condicions. Per tant, jo crec que ofereix moltes, moltes coses positives, la veritat.
És cert que el que deies tu abans, Ruth, i el que diu la Judit, segons quina empresa, quin pla de carrera hi havia, el ser home o dona, les oportunitats, forçament, dius... No, és que tard o d'hora aquesta dona voldrà tenir doncs, fills i forçadament hi haurà una parada, entre cometes, dintre de la sexualitat, però bueno, aviam, això és de calaix, no? Però...
Sí, això no es diu, perquè no queda bé dir-ho, perquè no, jo sóc una empresa, no diré que no em sentarà bé que una noia doncs, em falti 6 mesos o més, perquè em demanarà després un permís, perquè demanarà després el permís per alimentar el seu fill i això seran 7 mesos o el que sigui, no ho diré, perquè no queda bé, però sí que és veritat que es fa i és així, o sigui, si tu has de plantejar un pla de carrera, doncs hi ha moltes empreses que això ho tenen en compte.
Bueno, i encara ho pregunten, i jo és legal, però encara es fan entrevistes de treball,
sí,
que
sí,
els hi pregunten, i tens parella, i tindràs, escolta, i a l'altra no li demanen, i li demanen a la candidata que és dona, no? Mm. I això encara ens passa aquí a Andorra, i dic que ens passa perquè a mi m'arriben... No molts, però que ens arriben alguna queixa de que no volen fer denúncia ni volen anar més enllà, però ens truquen per informar, m'ha passat això i m'ha passat aquí i amb aquesta
sí,
i en resposta
tot,
amb aquesta entrevista, sí. Vols denunciar? No vull denunciar, perquè jo el que vull és treballar, no m'hi vull posar en una denúncia per anar en contra d'algú o algun lloc on no aniré, no? Però sí. O d'altres que ho expliquen després, accepten la feina i aleshores es veuen limitades a si en algun moment volen canviar d'opinió.
Clar. O alguna clàusula encoberta, perquè clar, això ningú t'ho posarà per escrit, no? Però alguna clàusula encoberta de dir, bueno, com a mínim durant 2 anys et compromets a no tenir un fill. Clar, vamos a veure. Jo ho trobo realment fora de lloc totalment, no? Si no t'ha de condicionar. O noies que estan embarassades i que no gosen anar a una entrevista de feina perquè estan embarassades. Diu, clar, és que em veuran embarassada i és que ja em descartaran d'entrada. Això és discriminatori totalment.
Mm. Parlant del tema femení, avui em sembla que és l'últim dia del plaç de Cafeda. Ha obert doncs, unes ajudes perquè noies... s'interessin per l'electricitat i entren al camp de l'electricitat. Has tingut una miqueta de feedback, tu?
Doncs no. Bueno, he anat seguint per algunes qüestions i ho tenien complicat perquè no se'ls hi presentava ningú. No sé si avui al tancat al final tenien algú, no?
Doncs esperem que sí. Una o vàries.
Sí, però fa pocs dies, ara fa 15 dies havíem parlat i no semblava tenir massa èxit, la veritat. Aleshores, bueno, es van fer altres accions de comunicació dins de la pròpia universitat i, bueno, és que és més enllà que la beca, és aquí si els interessa fer aquests estudis o
és
no?
Com, és com presenta, com ho fas atractiu, també. És a dir, no és només llançar-ho, és com ho fas atractiu, com expliques la professió, com expliques el que podràs i no podràs fer, el que et pot aportar o no et pot aportar. Clar, jo penso que va molt més enllà d'una campanya...
S'han fet accions, fins i tot portant noies que es dediquen a l'ofici a dins del batxillerat, perquè veiessin que hi havia opcions, no?
D'aquestes
feines massa masculinitzades.
Clar, no? Necessita temps, perquè jo penso que les noies que han de decidir una carrera professional no ho decideixis d'avui per demà, no és ai, mira, he vist això i m'agrada i per tant m'hi llanço. Jo crec que també se li ha de donar un temps a aquest tipus d'accions. Perquè, bueno,
a més, és la primera, crec, mai hi havia hagut una proposta d'aquest nivell, per tant, que jo ho valoro molt positivament, perquè és una manera de voler-lo incentivar, no? Sí. Bueno, a veure...
Esperem que sí. Esperem que
a veure si al final hi ha alguna afortunada, no?, que hagi gaudit d'aquest suport.
O que també, si diguem el cas i que no fos, hi ha una afortunada i fantàstic per ella, i si és el cas i un dia doncs la podem tenir als estudis i convidar-la, doncs serà fantàstic. Suposem que no hi ha ningú. També a nivell de societat entra dintre el cap de la ciutadania, ostres, hi ha això que es fa per les noies, aviam quan es fa la pròxima proposta, què serà, el mateix ofici, per desmasculinitzar una miqueta aquest tipus d'ofici. Hi ha aquest canvi també a nivell de mentalitat, per dir-ho així, de la ciutadania, de dir no, és que tal ofici només té que ser un home. Per què?
Clar, bueno, aquest és el repte, és d'anar trencant aquestes barreres, no? És veritat que FEDA, el pla d'igualtat que té FEDA quan fa la diagnosi i la foto, no?, del seu personal, no?, evidentment hi ha menys dones que homes, evidentment les noies que han entrat són molt més joves per la mitjana d'edat, aquestes noies estan molt amb una mitjana d'edat molt inferior, no? Per tant, són més joves i clar, també això denota que n'hi hagin poquetes, però que n'hi hagin vol dir que també això està canviant i cada cop hi ha més interès en aquestes carreres, però encara hi ha reptes, no? Llavors, sembla com més fàcil que acabis tenint una enginyera, no?, per aquest camp, però no, per exemple, informàtiques o electricistes, no?, que és el que necessitaven també trobar aquest equilibri. I van pensar en poder fer un incentiu per a veure si podien captar, perquè la idea, a més és captar personal, dones per treballar dins d'aquest sector. Per tant, com a iniciativa i dins de les seves propostes del Pla d'Igualtat, jo, bueno, crec que FEDA és dels que té un Pla d'Igualtat molt interessant, perquè a més ve d'un sector molt masculinitzat, no? Andorra Telecom també, però Andorra Telecom està més equilibrat, el tema és a on, no? O sigui, a on estan elles i a on estan ells, no? Aleshores, ostres, això també ho has d'anar moguent. El govern, les institucions públiques, bueno, parlo d'aquests que són els que són més públics, els que es van fer abans, no? També, les institucions públiques, doncs hi ha moltes dones. Curiosament, l'administració general hi ha més dones que homes, però amb els llocs de comandament, els llocs de comandament de l'administració general són homes, majoritàriament, encara que són minoria, el qual també hi ha un tema d'edat i de relleu generacional aquí, i els cossos especials és un gran repte també. O sigui, aconseguir tenir més dones, bomberes, policies, banderes, no hi ha
banderes,
ni una.
Clar, és que bander, jo crec que no existeix ni la denominació femenina, perquè...
Bueno, podríem dir la bandera i és, sí, l'hauríem de trobar, però
la bandera no,
però no en tenim noies. Va haver-hi fa molts anys i n'hi havia una noia i ara mateix no n'hi ha cap, i aleshores sé que obren places amb aquest puntet de veure si podem promocionar, no? Que aquí també la gent a vegades confon, o sigui, tu per obtenir una plaça de policia, bander o... realment has de complir tots els requisits, o sigui, és dins dels requisits, estem parlant de discriminació positiva en el sentit que ja no es diu discriminació positiva, sinó mesures d'acció positiva, en el sentit de dir, o sigui, amb el mateix nivell, no?, i dins dels mateixos resultats, aniria a ella, no? Per què? Perquè no en tinc, però han de passar les proves, les proves les han de fer, no? Aleshores, bueno... En alguns casos sí que hi ha aquesta diferència, penso en algun cas, però crec que abans, ara hauria de revisar, però passava una miqueta amb l'esport, no?, de que hi ha certs exercicis a lo millor de força o de nivell que s'adaptaven. El que passa és que, clar, ara tenim un format de dona crossfitera que més d'un voldria arribar on arriba ella, ja t'ho dic ara, vull dir, hi ha una moda... Sí. Tu que ets més del món de l'esport, jo no ho segueixo, però sí, t'asseguro que ara mateix no hi ha massa diferència amb això, com per poder dir arriba o no arriba. Jo crec que més d'una li donaria el tom
Segur.
Amb aquestes proves físiques, sí, sí. Per tant, bueno, és que tot canvia una mica, no? I trencar aquestes barreres pues, fa això de que també doncs, posis altres reptes i vulguis arribar i fer aquestes trencar, no?
Trencar
aquests límits que també amb aquests i els estereotips, no? Que també, però també a nivell físic, lo qual també és molt molt curiós, no?
Anirem a publicitat i tornem a trobar la Judit Pallarès i la Ruth Ponce amb nosaltres aquí a la Tertúlia.
La Tertúlia amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum i un altre i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2025. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a la Tertúlia amb la Ruth Ponce i la Judit Pallarès. Bé, estàvem parlant d'aquestes oportunitats que tenim. Una cosa que, canviant una miqueta de tema, malalts de Parkinson estaven reclamant una cobertura al 100% de la medicació que tenen. Bueno, la cosa s'ha acceptat, però hi ha tota una part burocràtica que encara no ha acabat doncs, d'articular-se. Cert que hi ha algunes malalties així que són feixugues, per dir-ho així, i el cost medicamentós hi és. Que els passos s'acabin, no? Potser, perquè, evidentment, els malalts, a part de la pateixen, hi ha la part econòmica que no tothom doncs, té aquesta possibilitat de tenir 100 o 200 euros de moviment pendent de reemborsament cada mes o no.
Bueno, jo no ho he seguit molt, però m'imagino que deuen estar en aquesta situació de la CAS, no? de fer aquests canvis i aquestes
adaptacions sí. a certes patologies. Clar, hi ha col·lectius, doncs això, els malalts de Parkinson, d'altres malalties cròniques, que, clar, hi ha situacions molt delicades en les que és que no és algo que hagis triat. Si estàs malalt i necessites un tractament, doncs és que el necessites. Si, a més, tens la mala fortuna de no poder fer front a aquestes despeses, doncs, evidentment, s'ha de poder trobar alguna solució, no? per a aquesta gent que prou tenen amb tenir la malaltia. Llavors, bueno, suposo que no és fàcil trobar l'encaix de tot plegat, però està claríssim que sí que hi ha d'haver alguna cosa.
Clar, a més és una despesa constant, no? Perquè clar. Al final saps que l'hauràs de mantenir. Jo entenc que les famílies i les persones fan un esforç relatiu, no? Però al final, clar, el sistema mateix que arribarà un moment en què tu no podràs treballar i els teus ingressos ja es veuran disminuïts, a sobre tens una medicació caríssima, no? Clar, al final entres en un bucle que com deies tu ara, no, la Ruth, que si la situació és prou complicada, no? Si doncs, els recursos són limitats i aquí doncs, bueno, sí que és veritat que des d'afers socials es donen complements amb aquestes famílies per arribar a poder obtenir aquesta medicació i es fa un suport, però continuen sent processos burocràtics també burocràtics pesats que, sincerament, també quan estàs malalt segurament el que més et pesa és saber d'anar a fer segons quines coses. Jo crec que la via ràpida és que directament aquest medicament estigui cobert i ja està, no? I també per volum, clar, tampoc sé si a la notícia sortia, no?
No diuen la quantitat de gent afectada. Quanta,
clar, no. Clar, perquè això també...
Hi ha diversos graus, també.
Clar, clar.
I com generalment és una malaltia degenerativa també, dius, clar, les persones que la tenen
a un cert
grau...
No milloraran, vull dir, no milloraran. És que aniran...
Al moment, no? Esperem, almenys. No?, la de que s'avanci...
Confiem en que es pugui avançar amb investigació científica i que aquest tipus de malalties doncs, es vagin almenys atenuant, no?, i que aquests graus de gravetat doncs, cada vegada siguin menys. I bueno.
Del que deies tu, afers socials, deien que tenien menys usuaris, però tenien més quantia destinada, segurament també en part del que dius tu, que són medicaments cars, segons quins casos, o segons quines necessitats que tenen afers socials, dius, bueno, per sort, els usuaris van minvant, potser alguns perquè malauradament han traspassat, però d'altres perquè justament doncs, els recursos que hi ha són prou bons ja per cuidar les necessitats
sí,
que tenen.
Sí, i suposo que també perquè es poden accedir a segons quins tractaments que abans era com més complexe, no? I que ara es pot donar suport directament des d'aquí. Jo penso que bueno, deu estar afectat una miqueta per això. En general, totes les ajudes socials jo crec que han baixat bastant pel tema de l'ajut a l'habitatge, que crec que és una de les... I, bueno, és la meva visió, que evidentment no l'he comparat amb cap dada, vull dir, però la meva lectura una mica és de que tant l'ajut a l'habitatge com el del transport públic gratuït, que el càlcul per a una família són... d'uns 200 euros mensuals, o sigui, tu baixar, aparcar, tenir pàrquing, tornar, cotxe, benzina i tal, el càlcul te ve a ser això, o sigui que poder utilitzar el transport públic gratuït és un estalvi i poder disposar d'una ajuda a l'habitatge, jo crec que això fa que les famílies vagin una miqueta menys apretades, perquè després tenim l'enquesta aquesta que fa Ari, no? On diu que les famílies si tinguessin una despesa inesperada, no? Quan arriba
sí,
el cotxe,
de
400, 600 euros no la podrien afrontar, per tant tampoc van tan sobrats, no? Però el fet de que no hagin de passar per aquest, vull dir que disminueixi, no? En aquest sentit aquesta demanda, doncs segurament no és perquè els hagi tocat a tots la loteria, segurament és perquè hi ha altres coses de la teva conjuntura, no? I altres factors que t'acompanyen.
Del que parlaves del vehicle, tenia una dada que he escoltat aquest dematí del País Veí del Nord. S'ha fet una enquesta i es calculava que a l'any un ciutadà que tenia vehicle, el promig era 5.900 euros destinat al cotxe.
Clar, és que compta, assegurança, benzina.
Amortització, tal.
Revisions, ITB, és que clar, només assegurança i benzina d'un any, calcula.
Després no sé la proporció en percentatge que pot haver de variació en nosaltres al país, però clar, dius, agafant una foto d'un país que tenim proper, dius, caram, dius, és una quantia important.
I a més, nosaltres hem de preveure el canvi de pneumàtics d'hivern i estiu, amb el que això comporta després, amb el desgast al cap de cert temps, no? Perquè és veritat que vale, no canvies els pneumàtics cada any, no en compres de nous, però sí que al cap de certs quilòmetres aquell pneumàtic l'has de canviar, que probablement doncs, altres països on no es troben amb la situació nostra d'hiverns, amb aquesta obligació de posar un equipament per la neu, doncs bueno, pues, també, no? És a dir que és, jo penso que és una despesa tenir un vehicle a partir del moment que el treus del concessionari ja és cling cling i baixen els diners, perquè és una despesa, i que no tinguis cap cosa rara, com comentàvem abans, no? d'algun imprevist d'aquests d'averia mecànica que no saps d'on
sí,
ve.
Sí.
Quedem en el tema de la salut. Es volen... alleugerir una miqueta els requisits per atraure sanitaris al país. Hi havia doncs, la presidenta del comitè d'empresa del SAS, l'Eva Font, deia que tenim un molt bon sistema sanitari, però el problema són els professionals que ens manquen i aleshores, clar, intentar tenir-ne una miqueta més i que sigui atractiu al país per ells. Hi ha potser una barrera amb l'idioma, amb el requisit del català, segons quins casos. Clar, tot això dificulta a vegades també la facilitat d'hores, d'accés per doncs, poder tenir una atenció sanitària. Ja que són més, o sigui que cada vegada el país va creixent. Per
és curiós perquè a més aquesta mancança l'estan patint pràcticament tots els països bueno, com a mínim a Europa, o sigui jo llegia l'altre dia, Luxemburg estava fent unes ofertes extraordinàries de sous, que difícilment com jo no sé si serà el català, però el salari segurament també té alguna cosa a veure, perquè estan fent ofertes per atraure personal mèdic a tots els països europeus i això és preocupant, no? I després, clar, jo l'altre dia mirava un tema que no acabava de trobar la incongruència, no? O sigui, no tenim prous metges, a Espanya no n'hi ha prous tampoc, nosaltres no en tenim, a Luxemburg en busca, a Irlanda també tots fan, fins i tot a Irlanda fan medicina i se'n van perquè no es poden pagar ni la vivenda tampoc, o sigui unes situacions com molt no? Com un desencaix molt gran. I després miraven lo de les notes d'ETA i per accedir a la carrera carrera de Medicina, per exemple, a Barcelona, perquè Espanya és un dels llocs on les carreres de Medicina estan molt ben valorades i tot, clar, és que la nota de TAI està en 13, o sigui, i penses, bueno, però per què ho poses tan difícil? Si, no, si la gent vol fer Medicina, sí, deixa'ls que facin Medicina, que no en tenim metges. Jo pensava, no sé per què ho compliquen tant, si a més no en tenim. Clar, clar. I jo pensava, potser és que com no hi ha metges, tampoc no hi ha mestres, i aleshores acabes filtrant... O sigui, vaig fer jo una relació mirant coses, no, de carreres, perquè ara jo tinc la gran, que bueno, la mitjana, que també vol fer Medicina, i volia, i van començar, jo pensava, bueno, no passa res, agafes el... Té molt bona nota, però clar, necessita fer aquestes notes extres, no?
Per poder
accedir. Ara hi ha universitats privades que ja fan Medicina, que abans no, i aleshores han baixat la nota de TAI, que jo crec que, clar, al final aniré aquí... que s'ho pugui pagar, tampoc sé si hi ha després un risc amb això, no tinc massa idea, però clar, em sobta, no, que es dificulti tant l'accés a una carrera quan hi ha gent que hi vol anar i resulta que no tens, no? O sigui, que ho hauries de poder promoure...
O baixes la nota de tall i després el filtre el fas als primers anys de carrera, perquè la gent...
Si ja passa, el primer any surten corrents.
Clar, perquè si no, dius, val, és a dir, jo no em puc arriscar, entre cometes, i ara el que diré sonarà molt, molt simple, eh? Molt, ostres, si jo tinc algú que té un nivell acadèmic, pluf, doncs com podrà ser... un metge amb una preparació com cal, doncs bueno, això al final ho veuràs en el curs de la carrera, i si sí o si no. Però clar, és el que tu dius, si per una banda t'estan faltant, però per una altra banda estàs posant dificultats perquè pugui accedir més gent, ostres, és incongruent.
Però bueno,
no?
Que al final tampoc necessites demanar un 5, no ho sé,
no?
Sí, pots demanar, però clar, és que com superclar, i s'omplen, però molts es queden fora, molts i moltes es queden fora, i noies amb nivell, no?, que podrien treure.
I després hi ha especialitats que és veritat que no hi ha, hi ha especialitats que no, o perquè no són atractives, o perquè...
No donen diners.
No donen diners, o perquè sí, i aleshores, bueno, pues, també això és un problema, perquè, clar, falten especialistes.
Sí, hi ha un relleu, i el que dius tu, Ruth, hi ha un relleu generacional també, que perdrà l'experiència d'equip especialista, que agafarà doncs un o dos estudiants de medicina en l'últim any de carrera, que els tenen amb ell, i doncs els transmetrà doncs una part del seu coneixement, que quan aquesta persona jubili, doncs si no hi ha ningú que ja ha estat al cantó, doncs és una experiència que s'esvaeix. Ni més ni menys.
Sí, i a més amb un risc molt important en aquest sentit, que penso que és el tema de la intel·ligència artificial, no? Que al final l'acabem demanant al ChatGPT què ens passa, i això pot ser un problema per tots els estudiants de medicina, i aquesta habilitat, no, d'un metge de poder percebre, i evidentment que pot ser una ajuda, que jo penso que això donarà una evolució, perquè tens un coneixement de tot arreu, no, que tu al teu camp no pots tenir, però necessites un metge i algú que entengui què està llegint i què està fent i com pensa que estàs decisions. Aleshores, clar, també entrem en un terreny una miqueta pantanós,
no? I que això, vull dir, el que dius tu, ja no tant el metge com a professional que pugui utilitzar, sinó el pacient. L'altre dia llegia no sé on que posaves la mà a la pantalla i llavors la intel·ligència artificial et feia un diagnòstic i et deia, ui, segons la mà tens no sé què, no sé quantos. Vull dir, que la gent arribi també a substituir el diagnòstic d'un professional, doncs per això, perquè no em donen hora, no hi ha professionals, m'han dit que m'esperi 6 mesos, doncs vaig a demanar-li a la intel·ligència artificial què em passa, no? I que la gent comenci a creure's els diagnòstics que li pot estar donant, doncs, aquesta intel·ligència artificial, i que amb això doncs s'automediqui, i que amb això al final generin aquí una bomba que no hi haurà qui l'arregli.
Jo crec que facilitarà certes coses, sí, eh? O sigui, sí, és veritat que saber, utilitzada pels propis metges, i jo en conec, programes de desenvolupament mèdic entre diferents hospitals, amb finançament europeu, on els hospitals estan treballant amb eines d'intel·ligència artificial per trobar, no sé, per exemple, aquesta precisió en relació al càncer de mama, no? Sí. O sigui, abans el trobaves els tumors d'una manera i ara resulta que hi ha
la lectura de la radiografia o de la mamografia o de l'escàner.
Sí, arriba una precisió gràcies a la intel·ligència artificial molt, molt, jo crec que molt interessant, i s'avançarà molt. molt, però també s'ha de tenir cuidado amb aquesta idea del coneixement o del traspàs de l'experiència que comentaves tu, no? I d'altres habilitats humanes que ha de tenir un metge i no te les donarà una màquina. O sigui, hi ha un tema relacional, emocional, i d'atendre, no? I d'entendre què és l'emocional, el que no... Bueno, jo penso que aquí... també això s'ha de tenir en compte, no? I clar, és que si no, al final els metges eren enginyers també, no? Al final estaran tractant amb màquines que sí, dissenyen i processen informació per trobar i no ho qüestionarà ningú, clar, jo crec que hi ha una altra part aquí que no s'hauria de perdre, però bueno, evidentment nosaltres com a país tenim un repte enorme, per poder obtenir per poder cobrir totes aquestes places i poder disposar d'aquests metges i metgesses que no en tenim. El tema serà, bueno, jo crec que aquí algo molt important és no perdre aquests bons acords que sempre hem tingut cap a l'exterior, no? Tant amb Espanya com amb França, per poder suplir, no? I poder, tot i que després està l'altre debat, que mai no volem, que cada cop volem fer-ho tot a casa i no volem sortir i tot això, però clar, al final tu vols el millor metge, i ja no el millor, que n'hi hagi un
que t'atengui
en algun lloc, i si potser ha de ser a Barcelona o a Toulouse, doncs com fa anys també, que encara ho utilitzem, però jo crec que aquests acords no es poden deixar anar en una situació de mancança com la que tenim, no?
Del que dius tu, Ruth, per tornar-hi, això genera una quantia d'hipocondríacs...
No necessàriament. A veure, jo penso que el que és hipocondríac ho és, hi hagi intel·ligència artificial o no. Vull dir, el que busca a Google, això es feia. Vull dir, és que tinc mala no sé on, i vaig a veure que mal al cap, amb sensació de mareig... Vull dir, això no és res que no s'estigués fent aquests anys enrere, també, no? I el que és hipocondríac ho és, i el que no, doncs no. No penso que ho agreugi.
Bueno, esperem que no, i el que llegeixi amb molta cura i amb molta, diguem, compensació d'agafar informació per diversos llocs. Una cosa per al país que doncs, ha estat guardonada, hi ha hagut la pel·lícula documental sobre el Boris I, dos guardons rebuts a l'Índia per a millor banda sonora i també millor relat. Doncs, ostres, dius bé, no?
Que bé, no? Sí. Això no m'havia assabentat, que bé. Sí, sí. Bueno, felicitats.
És una molt bona notícia, sí. Sí, està molt bé. Així que felicitats a tot l'equip que ha participat a la pel·lícula i que segueixin, perquè això...
A més, quina manera més maca de parlar d'Andorra, més, no? Sí, vull dir, al final, sí, estàs a la Índia i parles d'una història, d'un lloc remot, no ho sé, ho trobo. Sí.
D'una persona que es va autoproclamar rei, a més a més.
O sigui, sí, el tio tiró pel recte. Sí. Bueno, que xulo.
Podríem dir que tenim el primer youtuber, per dir-ho així d'una manera, fa molts anys enrere.
El primer influencer, no?
El
Boris primer. Sí, es podria veure així.
Era precursor.
Manipulador patològic, crec que també era, però...
Però és cert que és un festival de cinema independent, sobre el cinema independent, doncs una república de l'Índia, que ara tinc el nom per aquí, Madhya Pradesh, exactament, o sigui, el seu festival. Doncs bueno, potser doncs donar idees això... a altres productors de promocionar més el país també a nivell d'imatge.
Molt bé. Bueno, clar, jo no sé molt bé com funciona, però crec que tampoc és massa evident que puguis participar, no? Quan,
a més, un plec de base és un requisit.
Demanen un festival molt orientat a una cosa i tal, i que el teu encaixi allà, i després has de tenir els diners, perquè està a l'Índia aquells dies i tot això, necessites un suport econòmic important per presentar-te un festival que potser no guanyes, tampoc, o sigui, no t'emportes cap premi, no? Sí. Però has de fer aquest esforç de difusió i de presentar-lo, per tant, escolta, moltes felicitats perquè han fet un...
I tant,
bueno, molt bé, que xulo.
I que segueixin.
Bueno, Andorra cada vegada més, diguem, està més difosa, per dir-ho així, entre, bueno, va haver-hi El foc que crema, també, una pel·lícula doncs, que rodada al país, sí. amb un altre àmbit que, evidentment, doncs, també va donar a conèixer cinematogràficament una part del país,
vàries,
de paisatges,
sí.
Hi ha vàries, o sigui que, bueno, a poc a poc, potser és un sector que encara doncs, és molt embrionari el país de productor, cinematogràfic...
I trobo que tenim suficient material històric com per fer pel·lícules, documentals i promoure el país d'aquesta manera,
clar.
També.
I a més, sí. està està molt bé poder desenvolupar, no? Tant que parlem de diversificar l'economia, jo crec que el sector cinematogràfic de casa doncs pot ser un espai, no? Per, bueno, tenim una quantitat de companyies de teatre pròpies i amateurs a totes les parròquies que estan fent coses i que surten i algú vol fer cinema i que es mouen aquí, doncs que jo crec que obre altres portes per d'altres vies de negoci pel territori, que jo crec que també és molt interessant, no? I tenim algunes, bueno, ara hi pensava, m'ha vingut al cap, però en tenim més, però aquesta noia que és, més crec que és d'aquí d'Encamp, no? la Chloe, Clàudia, que va participar en Vis-a-Vis, és una actriu andorrana,
Clàudia Riera.
Clàudia Riera, gràcies, Candela. La Clàudia Riera, ostres, està a tope. És una actriu joveneta, andorrana, ha participat en pel·lícules, no? I són de casa, i a més les pots trucar per fer alguna petita producció perquè també s'hi sumen, no? Perquè ja els hi fa gràcia fer coses al territori. Jo crec que, bueno, t'obre altres vies, no? I altres espais que també penso que com a indústria és molt interessant.
Obre el ventall, no hi ha més.
I tant.
Ruth Ponce, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Judit Pallarès, merci per la teva presència.
Un plaer, Enric. Moltes gràcies.
Nosaltres ens haurem trobat demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.